Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Diumenges a les 11 de la nit, Tomàs Cascante t'obre les portes al futur. El món és digital, un espai sobre la transformació digital per les petites i mitjanes empreses, amb entrevistes, tertúlies, especialistes i usuaris. El món és digital, els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa. A radioestel.cat, tu tries.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina. Adormir-te veient les estrelles des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És l'Hotel Mil Estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. Jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. L'hotel d'habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a milestrelles.com i al 972 596 707. Hotel Mil Estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Quatre minuts passen de les 11 en punt del matí. Obrim una nova edició de Trotamundos. És la 817, és la que correspon en aquest dissabte 29 de maig de 2021. Què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts amb una nova trobada que ens portarà fins la 1 en punt de la tarda. Trobada, com sempre, gastronòmica, enològica i turística, eh? Dues hores de ràdio fins la una, que passaran moltíssimes veus i protagonistes, tots ells parlant d'aquest sector gastronòmic, enològic i turístic, que sempre és un plaer i, més a més, fer-ho en un moment en el que comença a haver-hi una certa alegria, una certa recuperació d'aquest sector. Així doncs, us donem la benvinguda en aquests 120 minuts de ràdio dedicats a aquestes temàtiques. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el José Matoses i qui us parla, Miquel Mercadal. Com sempre, fem un avanç dels temes que protagonitzaran aquesta edició de Trotamundos. Una edició de Trotamundos en la que parlarem de carn. Avui anirem fins a Pamplona per parlar dels anomenats xuletones. No us ho perdeu, eh? Avui ho farem amb una empresa, a més que teniu accés a comprar carn a través d'online. I farem el corresponent maridatge amb una interessant bodega, un interessant celler, a la denominació d'origen Rueda, la bodega Oro de Castilla. Això serà la primera hora de programa, però a partir de les 12, aquestes són les temàtiques. A partir de les 12 parlarem amb el president del Consell Regulador de la denominació d'origen, Pere Rincón de Soto. Parlarem també de la importància i de la història de com va néixer i com va introduir-se la xocolata a Catalunya. Anirem, doncs, realment molts anys enrere. Ho farem amb el nostre company, amb el Joan Pallarès, i també amb el responsable de Bombons Blasi, una de les referències de xocolata més antigues del nostre país. Avui, a la darrera part del nostre espai de ràdios, parlarem d'una referència realment molt singular, a la ciutat de Barcelona. Fa molt poquet, fa dos mesos, han obert les portes. El seu nom, Artesanos. És un espai gastronòmic en el que, com diu el seu responsable, passen coses tots els dissabtes amb diferents xefs que conviden per cuinar. Avui analitzarem la seva proposta. Bé, doncs aquestes són algunes de les temàtiques, la primera de les quals també la situem i ho fem en uns instants a Peramola. Farem turisme per aquesta zona. En uns instants saludem el responsable de l'hotel-restaurant Can Boix i també ens acompanyarà el nostre company Joan Pallarès. Som-hi, comencem. Molt bon dia.
Trotamundos. Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Ni el soroll dels mons.
Vinga, doncs ens ocupem de la primera de les temàtiques. Primer protagonista, veus que passaran per aquesta edició de Trotamundos. El situem a Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell. Està aproximadament, per si no coneixeu la zona, a uns 5-7 quilòmetres d'Oliana. És una zona realment interessant a Catalunya per trepitjar, per conèixer el territori i, naturalment, per fer-hi estades gastronòmiques. Avui, de fet, us volem parlar d'una de les referències en aquesta zona més coneguda, més valorada i més apreciada. És el restaurant Can Boix. Avui en parlarem també amb el seu responsable. Farem una aturada gastronòmica, cosa que també li agradarà molt en el nostre historiador, company d'aquesta casa, Joan Pallarès. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A tu, aquestes aturades gastronòmiques, si l'envolten, a més d'un espai com és aquest, espectacular, millor que millor,
Sí, a més, la història, amb una bona gastronomia, s'aprèn molt millor. I, a més, es gaudeix molt millor també de l'indret, no?, d'aquell paisatge, d'aquella situació. Evidentment, estem parlant d'un municipi, Peramola, d'una zona, concretament, molt pintoresca, carregada d'història, per descomptat, però també molt, molt agresta, no? I té una sèrie de muntanyes, una sèrie de paisatges únics. Jo, per exemple, un dels llocs que em va quedar gravat, que està molt a la vora, precisament, del lloc, no?, és el Castell d'Ebre, una ermita, una Mare de Déu, que està penjada damunt del Grau d'Oliana, damunt del Pantà d'Oliana, a l'entrada del Congost, i és un dels llocs més espectaculars, aeri, un paisatge sobre el qual es veu, doncs, tot Oliana als peus, tot Peramola, Tragó, en fi, tota aquella contrada, molt, molt bonica. I recordo també, doncs, en fi, el Roc Rombau, on hi ha unes pintures rupestres, les vaig visitar ja fa molts, molts anys, estan, doncs, penjades a la roca. I, en fi, és tota una zona que té un gran contrast, perquè, a més, és una zona fèrtil, hi passa el Segre, i, per tant, hi ha un lloc de pas també on es carrega molta història. La història de les Guerres Carlines, en Ros d'Eroles, que va ser un dels capitostos, en Bartomeu Porredón, nascut també en aquesta zona. En fi, tot un seguit d'històries que no acabaríem.
I tant que sí. En aquesta situació, en aquesta comarca de l'Alt Urgell, que dèiem, doncs, que hi ha un dels establiments, jo diria que és referència de la zona, és l'hotel Can Boix, un restaurant, doncs, també molt reconegut. Joan Pallarès, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jo avui crec que tindré una dificultat perquè el Joan Pallarès és historiador i Joan Pallarès responsable del Can Boix. No sé com ens ho farem, però irem parlant, perquè coincideix nom i cognom,
Molt bé, segurament que ens entendrem. Encantat de conèixer el Joan Pallarès, també.
Encantat, també.
Segur que sí. Joan Pallarès, de Can Boix, fem-ho així. Explica'ns una mica la vostra història, perquè, repeteixo, és una de les referències, quan un parla d'aquesta comarca de l'Alt Urgell, diuen, escolta, has estat a Can Boix, perquè val la pena, Què heu fet per tenir aquesta popularitat i aquesta fama?
Doncs treballar, que és el que ens ha d'ensenyar els nostres abans passats, no? Nosaltres tenim un restaurant amb hotel, amb 41 habitacions, totes amb jacuzzi i amb vista sobre la vall del Segre, que la veritat, com deia el Joan Pallarès, pues, totes són amb vista a la vall, i a darrere tenim unes muntanyes que ens reguarden una mica dels nous temps, com són de Castellebre, doncs podria dir la Roca del Corb, el massís de Sant Honorat, que ve moltíssima gent a veure perquè recorden una mica les muntanyes de Montserrat, no? La casa, en aquest cas l'hotel, una mica la història ve del 1763, on els meus avantpassats van comprar la finca, i jo sóc la 10 generació que continuem aquí. Vam fer la transformació de l'agricultura al turisme, i amb els anys i amb molta feina i hem anat donant-nos a conèixer, i crec que som una referència no solament a nivell de Catalunya, sinó que tenim molts clients d'arreu, tant de la resta del territori espanyol com de l'estranger, no? Fins i tot dels Estats Units, de Rússia, però sobretot alemanys, anglesos, francesos. I bé, i tot això ens ha esperonat una mica a no baixar la guàrdia i mirar de tirar aquest negoci familiar endavant.
I tant. Joan, et volia preguntar com heu capejat el temporal, permeta'm aquesta expressió, amb tot aquest tema de la pandèmia, no? Imagino que també aquí vosaltres no sou excepció de la dificultat, no?, que heu tingut el sector hoteler i gastronòmic.
Bé, ha sigut molt dur. Nosaltres hem estat entre l'any passat i aquest, hem estat gairebé 8 mesos tancats, però a part que l'economia, la veritat que ha anat molt malament, perquè tenim una plantilla de persones col·laboradores important, però jo crec que amb sacrifici i amb salut hem tirat endavant i tirarem endavant. Crec que tothom ens queixem una mica de les normes que ens han plantejat, però molt pitjor és són les famílies que han perdut algú pel camí i que no s'han pogut ni despedir. Vull dir que a vegades no tot és el negoci, sinó que també hi ha d'haver la part humana, no?
I tant que sí, només faltaria. Joan Pallarès, personat, fem-ho així. Excursions, n'hem dit doncs, que en aquesta zona són molt interessants, però un cop més ens trobem amb aquest patrimoni gastronòmic de llocs, establiments com és el Can Boix, que realcen encara més l'interès de la zona.
Sí, i a més podem fer dues coses. És a dir, podem anar a Can Sansa, és a dir, a caminar molt, i sobretot per unes zones molt poc freqüentades. Potser l'excursionista que ve des de la zona urbana, que està acostumat pràcticament a trobar-te gent a tot arreu, en fi, aquí es poden fer excursions on pots caminar hores i hores sense trobar-te pràcticament ningú, i encara en un estat molt, molt correcte i molt pur, no? Per un cantó, però per un altre cantó també doncs podem anar a descansar absolutament, perquè és una zona molt tranquil·la, on no hi ha sobresalts, on no hi ha indústries contaminants, on no hi ha pràcticament, podem respirar, ens podem omplir els pulmons, una vegetació també salvatge i agresta, podem pràcticament fer-ho tot, podem cansar i descansar-nos.
Doncs estem parlant d'aquest hotel Can Boix, que volem també reflexionar al voltant de la seva línia de productes, gastronomia, plats emblemàtics. Què ens podries dir, Joan, d'aquest tema, sobretot purament gastronòmic, no?, del Can Boix?
Bé, nosaltres el que hem intentat sempre és aplicar els productes que ens dona la zona. Nosaltres també particularment doncs, tenim hort que proveeix la nostra cuina, tenim fruita que també proveeix la nostra cuina, i el que intentem que els agricultors, els ramaders de la zona també ens proveeixin dels millors productes que tinguem. Això no vol dir que algun dels productes que nosaltres utilitzem vingui més de fora, no? Més lluny d'aquí, perquè a vegades no tots els productes estan aquí. Però tenim la sort que avui, tant a nivell de formatgeries artesanals com de productes bastant coneguts a la zona, com poden ser les mongetes del ganxet, com poden ser les patates de Nuncarga, com poden ser la caça, perquè aquí és una zona també que es practica molt la caça, doncs tot això també ens prohibim nosaltres. I sobretot el temps, els bolets, també són una part important de la nostra cuina. Nosaltres sempre aprofitem d'alguna manera les temporades perquè la nostra carta va canviant cada poc segons les temporades del producte. I no sé, ara mateix doncs, li podria dir que estem fent uns pèsols amb tripa de bacallà, que són boníssims, els pèsols són de l'hort, les faves a l'estil de l'Alt Urgell, que són unes favetes fetes amb botifarra blanca, botifarra negra, una mica de costella de porc, una mica tipus catalana, però una mica més refinades, Després també, sobretot amb carns, treballem molt el xai, el cabrit, i la nostra emblemàtica és també la vedella. Fem un estic tartar que és bastant conegut a la nostra carta, i bé, i amb els postres pues, també d'alguna manera tenim una part important de la nostra gastronomia són els dolços, no? I intentem també amb productes de la zona, com pot ser la nata del Cadí, la mantega del Cadí, que són una referència important, i els embotits també de la zona, que no tenen res que veure amb el postre, però sí que ens ajuden una mica a posar al dia la nostra cuina.
Sens dubte, un hotel, dèiem amb el Joan, 41 habitacions, totes elles amb jacuzzi, en fi, unes instal·lacions espectaculars. Ara, doncs, amb aquesta pujada de temperatures doncs, que ja tenim, la piscina té un element fonamental també, doncs, amb una estada de cap de setmana. Podeu fer la vostra reserva, com sempre, us comuniquem al telèfon, a través del qual doncs, us podeu... preguntar qualsevol dubte que us pugui aparèixer al voltant de la reserva, el 973-47-02-66, 973-47-02-66, campboix.cat, aquesta és la plana web en la que hi trobareu més informació. Recordeu que estan a Can Boix, sense número, a la localitat de Peramola. Recordem, doncs, aquest telèfon d'informació i reserves, 973-47-02-66. Naturalment és un hotel en el que, Joan, s'ha de quedar clar que un hi pot anar a dinar o a sopar sense hospedar-s'hi,
Sí, nosaltres tenim un restaurant obert al públic. Una part important del nostre client és bàsicament de restaurant, una altra part és d'hotel, però... molts clients també venen a l'hotel per menjar bé. Vull dir que molta gent que ve de vacances aquí o que ve a passar una parella un cap de setmana no utilitzen solament l'habitació, sinó que utilitzen també el restaurant.
Sens dubte. Doncs qualsevol de les dues opcions és realment molt bona. Si us voleu fer-hi una estada, realment doncs, estareu fantàsticament bé, i si voleu anar a fer un àpat, doncs naturalment gaudireu d'algun dels plats que el Joan Pallarès avui ens ha comentat. Joan Pallarès, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vostè.
Gràcies.
I convido a tothom que ens vingui a visitar, no solament a l'hotel-restaurant, sinó a la zona, que de veritat...
I tant que sí, una zona fantàstica, aquesta comarca de l'Alt Urgell. Una abraçada, Joan, gràcies, molt bon dia. Gràcies.
Bon dia.
Primera veu que passa per aquests micròfons de Ràdio Estel. Joan Pallarès, a tu et convoco, si et sembla, per la segona hora de programa. Avui, si et sembla, parlem de la introducció de la xocolata a Catalunya, que és molt interessant. Ens explicaràs coses realment molt interessants, així que, oients, no us ho perdeu. Serà la segona hora d'aquesta edició de Trotamundos. Fins després. Gràcies, Joan. Gràcies. Fem una pausa. Tot seguit estem amb més protagonistes. Això no ha fet més que començar. I ara us plasmem la realitat d'una proposta gastronòmica que ha nascut fa 2 mesos a Barcelona, que realment és singular, però amb majúscules. Ara us ho expliquem.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea. El sabor que te mereces.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Adormir-te veient les estrelles des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És l'Hotel Mil Estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. Jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. L'hotel d'habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a milestrelles.com i al 972-596-707. Hotel Mil Estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Un dels factors essencials que determinen l'acusada personalitat de la denominació d'origen Priorat és la seva espectacular geografia. Les poc més de 900 hectàrees de vinya d'aquesta denominació d'origen estan situades en feixes i costers de forts pendents, al centre d'una comarca molt accidentada. L'alçada de les vinyes oscil·la entre els 200 i els 1.000 metres sobre el nivell del mar. 11 municipis cultiven els raïms per elaborar alguns dels vins més prestigiosos del país. La producció anual de vi se situa al voltant dels 10.000 hectolitres. I pel que fa a les seves festes vinícoles, mostra de vins de les denominacions d'origen de la comarca del Priorat. El mes d'abril, Falset acull aquesta fira dedicada als vins de les denominacions d'origen Priorat i Montsant, que organitza l'Ajuntament de Falset. I també la festa de la Verema de Poboleda. Aquest poble, un dels més pintorescos del Priorat, saluda cada mes de setembre l'inici de la collita del raïm. Pels carrers d'aquesta població se celebren activitats al voltant del món del vi.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part de Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions, se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les classes són aquestes, eh? Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos. Las mejores propuestas.
Bueno, pues seguimos adelante con más historias, voces y protagonistas en esta edición de hoy sábado. De hoy sábado, por cierto, ya el último sábado de este mes de mayo, 29 de mayo de 2021. Ahora mismo, tal y como os decíamos en nuestro sumario, la carne, elemento fundamental también últimamente en estas últimas semanas en este espacio de radio, La carne de calidad, la carne de categoría, la carne con entidad propia. Hoy la hacemos protagonista en una empresa, carnicería online mlm.com. Os anuncio directamente ya esa página web porque me encantaría, de verdad os lo digo sinceramente, que le echarais un vistazo. Porque solo con las fotografías que uno ve ya se enamora de esa carne, que sin duda tiene una calidad indiscutible. Una familia de ganaderos, de carniceros, ya con muchísimos años de experiencia, está detrás de la calidad y del aval que da ese producto. Hoy hablamos de él y lo analizamos. Lo hacemos con José Luis Eransus, comúnmente se le conoce como Selu. Selu, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Miguel?
Encantadísimo de saludarte. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, de momento todo bien.
Bueno.
Muchas gracias.
La cosa parece que se va calmando, ¿no?
Parece ser que sí. A ver si continuamos así y los datos vienen igual que ahora y siguen siendo buenos.
Digo esto porque hace unos meses Selu pasaba también por este espacio de radio. En fin, nos mostrabas la preocupación, ¿no? Vosotros sois una empresa... Estáis en Pamplona, ¿eh?
Sí, en Pamplona.
En esa zona de Pamplona. Nos mostrabas la preocupación porque básicamente vuestra actividad, el 90-95% de la actividad, es dirigida al sector de la restauración.
Así es, sí, claro. Y bueno, nosotros el 95% de nuestro mercado es la hostelería. Y bueno, durante año y poco, pues hemos estado prácticamente 7 meses cerrados. Entonces, pues la repercusión ha sido importante, claro.
¿Fue a partir de la pandemia que ideasteis el hecho de vender carne a través de online?
Sí, bueno, nosotros ya teníamos una página, lo que pasa que, bueno, pues no era nuestro mercado principal y no le prestábamos pues mucha atención. Y sí que es verdad pues que a raíz de la pandemia y pillarnos pues con cámaras llenas de carne y tal, pues tuvimos que buscar una alternativa y que es mejor que llegar al consumidor directamente. Y bueno, es una propuesta con la que ahora pretendemos seguir y darle la importancia que requiere.
Abierto mercados, ¿eh? Bueno, si algo iba a decir bueno, no ha tenido nada bueno eso de la pandemia, absolutamente nada bueno, ¿no? Pero sí que ha hecho activar otros métodos de trabajo, ¿no? En empresas y que esos métodos, bueno, tal como dices tú, ¿no, Selu? Que se van a quedar probablemente.
Pues en nuestro caso, desde luego, sí que, como te digo, le vamos a prestar bastante más atención y, bueno, y mejorar las cosas para llegar al consumidor, que era un sector, un mercado en el que nosotros no estábamos acostumbrados a las presentaciones, a los envíos y tal, pero bueno, sí que, pues a raíz de comenzar a hacerlo, pues vamos a continuar y pretendemos hacerlo cada día mejor.
Sí. Bueno, vosotros hacéis precocinados, pero tenéis una carne fundamentalmente, en fin, de una calidad excelente, ¿no? ¿Cuáles son las premisas que tiene que tener vuestra carne, ¿no? Para que entre en esa página web, por ejemplo.
Bueno, pues por ejemplo, en lo que es el tema de la chuleta, que sería pues un poco el producto principal, pues... ¿Qué buscamos cuando comemos una chuleta? Pues que sea tierna, que sea jugosa y que tenga mucho sabor. Entonces, pues para eso le damos una maduración, la maduración que requiere cada pieza, que no es precisamente todas la misma, sino cada pieza por nivel de engrasamiento y otras muchas características, pues requiere una maduración diferente, buscamos que tenga una infiltración y sobre todo para buscar el sabor que tenga una edad del animal. Cuanto más edad tiene el animal, más sabor tiene la carne.
Aparte, sí, va siempre ligado, ¿no?
Sí. El sabor de la carne, bueno, en el vacuno en general, cuanto más joven es, pues, si empezamos con un ternero lechal, pues es muy, muy, muy insípido, no tiene mucho sabor, pero sí es muy, muy tierno. A medida que avanza la edad del animal, se convierte en ternero, añojo, novillo, toro, buey o lo que sea, mucho más sabor tiene. Y más dura es la carne, con lo cual requiere de más maduración.
Claro. Claro, la maduración, que eso es un arte, ¿eh? La verdad es que, bueno, aparte de un arte, sabéis los periodos, sabéis, claro, porque uno no se puede pasar, tiene que tener unas condiciones, madurar esa carne, tiene que estar en unas cámaras especiales, ¿no?
Sí, sí, tiene que estar con, bueno, supuesto con una temperatura controlada, humedad, hay que ir variando la humedad en función de cómo avanza la maduración, incluso cambiar las piezas de cámara, y sobre todo ir viéndolas casi casi, no digo a diario, pero prácticamente a diario, porque de una misma explotación, un mismo día de sacrificio, unas piezas pueden tener 45 días y otras necesitamos darle 60. Y como te digo, es por el nivel de infiltración que tiene la carne, la raza también influye, la cobertura de grasa, o sea, son muchos los factores que influyen en la maduración. Y hay que estar, como digo, viéndolas prácticamente a diario.
¿Y cualquier carne es susceptible de ser madurada?
Sí, sobre todo si es un animal ya de edad, si pasamos de ternero, sí, hay que darle cámara. Por ejemplo, a un ternero con unos días, vale. Sin embargo, a un buey pues que tiene muchos años, pues a lo mejor lo tienes que tener 3 meses.
Sí, sí.
Esto depende de si ya digo, sobre todo de la edad del animal y de cobertura de grasa y cómo veas que va avanzando la carne.
Bueno, estamos hablando de carne, hay tantísimos temas que configuran, bueno, pues que al final el éxito final de una carne pues realmente sea extraordinario, ¿no? Esa infiltración, esa grasa infiltrada también, y hay un elemento también, creo, Selu, que es muy importante, que es el corte, ¿no? Vosotros sabéis cómo, en fin, cómo hay que cortar para esos tendones que queden cortados como tienen que ser, ¿no?
Sí, sí, bueno, el corte más te lo marca el hueso en el caso del chuletón, pero bueno, luego los pesos que tengas que hacer a cada chuleta también, pues una chuleta que tenga poca grasa, pues no es bueno tampoco hacer un corte muy ancho, es buscarle también un poco la medida a cada pieza en concreto.
Bueno, estamos hablando con Selu, es, si no me equivoco, la quinta generación de familia de ganaderos, de carniceros, ¿no?
Hasta donde llegamos a saber, sí.
O sea, ya son unos años, ¿eh?
Pues sí.
Ya son unos cuantos años, ¿eh, Selu?
Sí.
Realmente, hombre, todo un privilegio, ¿no?, que la familia continúe. ¿Hay, en fin, perspectivas de que llegue la sexta generación o no?
Sí. Ya, mi hijo ya está trabajando conmigo, o sea que... Que tiene pinta de que sí, bueno, de que quiere continuar.
La cosa va a continuar, ¿eh? ¿En la carne está todo inventado, Selu?
Yo creo que no, para nada. Yo creo que no está inventado nada en nada, pero en la carne, por supuesto que no. Siempre se evolucionan cosas y siempre estamos tratando de descubrir cosas, incluso en la cocina o en la brasa, o siempre se pueden descubrir cosas.
Bueno, para los amigos que nos están escuchando ahora mismo, si queréis recibir directamente en casa una chuleta fantástica, bueno, una o varias, desde luego tenéis muchísimo donde escoger, carniceriaonlinemlm.com. Repito, carniceriaonlinemlm.com. Uno entra aquí directamente, selecciona directamente la carne. Y a partir de aquí, Selu, el proceso, que son 24, 48 horas, ¿lo tenemos en casa?
Normalmente son 24, pero ahí sí que hay puntos que requieren de reexpedición en el transporte y son 48 horas. Lo que sí hacemos es, todos los pedidos que recibimos, no tenemos nada preparado, nada cortado, lo hacemos todo en el momento, y en el momento que se recibe el pedido se prepara y se envía. O sea, no hay nada en stock, las piezas evidentemente sí, ¿no? Pero me refiero en cuanto a cortes envasados, todo va envasado el mismo día que se recibe, o sea, a las 24 horas de que se recibe, con fecha de 24 horas, y con la máxima caducidad para el cliente.
¿Envasáis al vacío? ¿Lo recibimos al vacío, no?
Sí, prácticamente todo se recibe al vacío. Sí. Ahora en este momento ya todo, uh-huh. todo.
Y una vez lo hemos recibido, ¿qué durabilidad tiene esa carne?
Lo que es la carne de vacuno, una chuleta, un mes tranquilamente, al margen de que todos los productos que servimos se pueden congelar y ahí puedes tener un año. Pero normalmente, como digo, el vacuno un año, ternera también un año, un mes, y lo que es pollo, esto sí quedamos 15 días, y lo que son elaborados cárnicos de pollo y tal, también 15 días. Hamburguesas que hacemos sin ningún tipo de conservante ni aditivo, es así que solamente una semana.
Sí. Bueno, pues uno, repito, que seleccione cada uno su elemento, pero esas chuletas, yo diría que son las reinas, ¿no? Esos chuletones, las reinas de esa página web, carniceriaonlinemlm.com. Ya para acabar, Selu, te quería preguntar la temperatura que tiene que estar la carne, ¿no? Antes de hacerla, ¿tenemos que atemperarla? ¿Cuánto tiempo antes la tenemos que sacar del frigorífico?
No, en el caso de la chuleta tiene que estar la carne a temperatura ambiente. Yo particularmente la dejo 24 horas fuera. No es necesario tanto tiempo, pero 4 o 5 horas sí, y en un ambiente más bien templado, ¿eh? Que la carne esté caliente.
Es importante, ¿eh? Es importante,
sí,
eso.
Sí, ¿eh? Importantísimo. Sí, eso es, sí, fundamental.
Y a partir de aquí, una vez la tengamos en la brasa, claro, eso va por gustos, creo. Porque a mí me han dicho de una cosa y de otra, y lo contrario. La sal antes, la sal después.
Mira, esto es como bien dices, cada maestrillo tiene su libro.
Esto es como la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla, ¿no?
Así es. Yo personalmente yo la hago. En el momento que la pongo en la brasa, le echo la cubro casi entera por encima de sal. Al darle la vuelta, casi toda se cae a la brasa. La carne coge la que necesita y ahí ya le echo un poquito más por la parte que ya está hecha, un poquito nada más. Esa es mi manera de hacerlo, pero como tú bien dices, cada uno tiene mil maneras de hacer la carne.
Estamos hablando de sal gruesa, ¿eh? Sal
sí,
gruesa.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues esa maravilla la podéis recibir directamente en casa, si así lo queréis, con una simple conexión. Además, comodidad, lo recibimos en casa directamente, ¿eh? carniceriaonlinemlm.com, y recibimos esa maravilla de carne, en fin, cuyo aval están, bueno, pues tantísimos años de experiencia de la familia Aránsus. Con Selu hemos hablado esta mañana de sábado y siempre ha sido un placer saludarte. Cuídate mucho y buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, muchas gracias, Miguel.
Un saludo desde Barcelona, otro para ti. Bueno, vamos a ponerle un poquito de vino a la mesa, ¿eh? Ya tenemos la carne, vamos a poner una buena copa de vino, también a través de una bodega extraordinaria. No os lo perdáis, ahora enseguida hablamos de ello.
Trotamundos, amb Miguel Mercadal. Adormir-te veient les estrelles des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És l'Hotel Mil Estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. Jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. L'hotel d'habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a milestrelles.com i al 972-596-707. Hotel Mil Estrelles, a Borgunyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Al restaurant Juncadella tastaràs la màgia del bon menjar i la natura més esplèndida. Esmorzars de forquilla, aperitius, menús de caps de setmana, xuletons, arrossos i les calçotades més delicioses. I tot això a Sant Joan de Vilatorrada, sota l'encís de la màgia de Montserrat. Un restaurant amb espais grans i també l'opció de menjar per emportar. Entra a juncadella.com o truca al 93 876 4251 i reserva la teva experiència a Juncadella. Quedaràs atrapat. Restaurant Juncadella, l'encís del bon menjar.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bueno, estamos en la recta final de esta primera hora de programa. Todavía quedan muchos protagonistas. Hoy, por cierto, hablaremos de peras de Rincón de Soto. Pasará por estos micrófonos el presidente del Consejo Regulador de esa denominación de origen, de la zona de Rioja, tierra de vinos, pero con él hablaremos de propuestas y sobre todo de las características de este producto, de la fruta, que siempre es aconsejable el consumo de fruta y verdura. Bueno, ahora mismo hablamos de vinos. Decíamos hace unos instantes, acabamos de hablar de esos chuletones fantásticos. Bueno, pues vamos a maridarlos, en la medida de lo posible, con buenos vinos. Por ejemplo, ¿qué os parece Oro de Castilla? Hoy saludamos a su responsable, Pablo del Villar. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues bien, bien. Sin novedad en el frente.
Bueno, tal como están las cosas, Pablo, tal como están las cosas, no está nada mal eso, sin novedad en el frente. Con lo cual, bueno, pues mejor así. Bueno, la verdad es que la cosa se está calmando, me refiero al tema de la pandemia, relativamente en esa zona también, imagino, ¿no?, donde estáis vosotros.
Sí, 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 va poco a poco se va vacunando cada vez más gente. Yo creo que los comportamientos son más lógicos, hay excepciones, todos los sitios, pero bueno, ya estamos hablando de algo más controlable.
Bueno, pues lo celebramos porque desde luego también el sector enológico, en fin, ha pasado momentos complicados, sigue pasando momentos complicados por el cierre de tantísimos restaurantes, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a hablar de maridajes. Tú eres un buen gastrónomo, Pablo. ¿Con qué maridaríamos bien en tus vinos un buen chuletón?
¿Sabes lo que pasa? Que en lugar de ser gastrónomo es que me gusta comer y me gusta beber. Entonces yo no sé si eso es ser gastrónomo o no, pero te puedo hablar de qué es lo que va bien con un chuletón o con un vino. Uh-huh. No hay que olvidarse que lo más importante en el momento que combinamos vino y comida es que ninguno de los dos anule a la otra parte. Si tú tienes un vino que buenísimo, que te ha anulado a la comida, no vas a disfrutar. Y si tienes una comida que te ha anulado al vino, tampoco. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las dos partes. Por ejemplo, para un buen chuletón madurado de vaca, de estos que saben un poquito a mantequilla, que poco hecho, que se deshace en la boca, pues para eso un tinto de ribera madurado, mineral, complejo, como Oro de Castilla crianza, puede ser una maravilla. Uh-huh. Porque te equilibra la grasa del chuletón sin llegarte a anular. Es fundamental que las dos cosas, tanto el vino como la comida, se potencien.
Vamos a romper un poco de tópicos, ¿no? Porque también normalmente tendemos a maridar la carne con el vino tinto y el pescado con el vino blanco, ¿eh? Vamos a intentar maridar, porque claro, un vino de rueda también con barrica, yo creo que también funcionaría bien, ¿no?
Pues funciona muy bien. Muy bien. De hecho, nosotros tenemos una alternativa que para ese tipo de carne, sobre todo una chuleta vieja que está, que quieras que no, tiene siempre un sabor un poquito ahumado, sobre todo si está hecha a la parrilla. Tenemos Oro de Castilla, Finca Los Hornos, que es un vino blanco, que fíjate que herejía una carne con un vino blanco, pero un vino blanco con una acidez potente, sí, con mucha boca, con un toque mineral al final, y que con la carne te hace un contraste delicioso.
Uh-huh. Bueno, vinos...
La grasa de la carne.
Sí, sí, sí.
Y te potencia los sabores del tostado.
Bueno, con lo cual ya cerramos ese círculo con éxito, seguro. Esos vinos, en este caso, con el verdejo como elemento fundamental, ¿no? Si vamos a rueda, poco qué características tiene, ¿no? Porque en rueda hay tantísimos buenos vinos. Pablo, imagino que vosotros, Oro de Castilla, siempre os habéis querido un poco desmarcar, ¿no? Hacerlos más singulares, vuestros vinos, cada uno con su sello, ¿no?
Claro, es lo que tú has dicho. En rueda tenemos una de las principales características, es que los vinos básicos de rueda son, cuando menos, correctos y en muchos casos buenos. Entonces, si tú lo que quieres es intentar destacar entre el resto de los vinos, tienes que ir más allá. Entonces, tienes que ir buscando la excelencia y, sobre todo, singularidad. Que la gente que prueba Oro de Castilla se quede con el carácter singular que tiene y repita. Nosotros, por ejemplo, estamos siempre muy enfocados en unas narices, o sea, una intensidad de nariz no muy grande, pero muy, muy compleja, mucha complejidad, volumen en boca, acidez fresca y sobre todo son vinos muy minerales, muy largos, muy complejos. Entonces el mercado lo reconoce como tal. O sea, son vinos que una vez que lo has probado, te puede gustar o no, pero lo reconoces, que para nosotros es algo muy importante.
Sin duda. Vinos, por cierto, hablando de reconocimientos, aquí en Cataluña, realmente, Pablo, tenéis un mercado muy importante. Creo que se os reconoce muchísimo, ¿no?
Sí, 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 es un buen mercado para nosotros. La hostelería catalana ha confiado en nosotros. Nosotros confiamos en la hostelería también, que por cierto está pasando unos momentos complicados ahora. Es difícil. Pero nosotros somos reconocidos en las zonas que hay buenos hosteleros. O sea, el habitual. Uh-huh. Y en Cataluña tenéis muy buenos hosteleros. La verdad es que junto con el País Vasco, Cataluña y el País Vasco, hoy por hoy hay muy buenos restaurantes en muchos sitios, pero en Cataluña la buena restauración tiene una presencia muy importante y es nuestro cliente objetivo.
Sin duda. Hay un vino también muy interesante, que es Flor de Oro, de Verdejo también, de vuestras bodegas, que creo que ha tenido también muy buena aceptación, ¿no?
Sí, sí, es, bueno, legalmente no es un vino. Es una cosa que tiene, bueno...
Tiene algo de aguja, ¿no? Creo.
Sí, sí, es un vino, por aclararnos, que tiene 6 grados de alcohol, tiene algo más que aguja, tiene bastante anhídrido carbónico y tiene un poquito de dulzor. Entonces, es un vino que está pensado para el consumo en terraza, con amigos, una bebida más desenfadada, no tan compleja como el vino, y pensada en el disfrute sin darle muchas vueltas. O sea, es abrir la botella y bebértela.
Es un vino también...
Tiene que ser con amigos.
Sí, no sé por qué a las mujeres les gustan también esa tipología de vinos, ¿no? Con aguja, con algo de... ¿verdad?
Sí, 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 pero mira, fíjate, ahí no estoy totalmente de acuerdo.
¿Ah, no?
A mi mujer le gustan los vinos que a mí me parecen pesados. Entonces, cada una tiene sus gustos particulares.
Ya.
Pero lo que sí que es una cosa cierta, y a los chicos jóvenes, porque es un producto que está orientado al consumidor que todavía no tiene un conocimiento profundo de vinos, que se está iniciando. Entonces, es un producto agradable, divertido, simpático, y que te inicia en el consumo del vino.
Efectivamente. Bueno, muchas bodegas están apostando por introducir a la gente joven, naturalmente con criterio, sentido común y consumo responsable, ¿no? Eso no hace falta decirlo, claro. Pero sí que es un segmento de la población que es muy interesante, ¿no? Que se vaya introduciendo también en el conocimiento, en la cultura del vino, no en el beber por beber.
Sí, y la verdad es que te sorprendes. Porque hay chicos jóvenes que están haciendo mucho en favor de la cultura del vino. A vosotros quizá os pilla un poquito lejos, pero mira, te lanzo una sugerencia. Deberías entrevistar a esta gente.
Sí.
Hay una asociación de chicos jóvenes, el mayor o la mayor puede tener 22, 23 años, uh-huh, que se llama Jóvenes por el Vino.
Sí.
Y que hacen una mezcla de cata enológica, estival y juerga con amigos, que es la mezcla de las tres cosas, que reúnen en cada evento, o reunían, perdón, porque llevamos un año sin poder hacerlo, que reunían en cada evento a 600, 700 personas.
Caramba.
Que al final se convertía en una fiesta con buenos vinos. Fiesta con amigos y buenos vinos. Y funciona de maravilla.
Está muy bien. Bueno, Jóvenes
y
por el Vino.
Han organizado dos chicos jóvenes. Vamos, un chico y una chica, que la verdad es que saben mucho de vinos, pero también saben de lo que les toca, que es la juerga y pasárselo bien con los amigos.
Exacto. Bueno, que todo en su justa medida está muy bien, ¿eh?
Claro, claro, claro. Y son fiestas muy ordenadas, muy divertidas. La gente bebe vino, no ves a nadie que se haya pasado de la raya, porque es vino con comida, amigos, juerga, suelen ser en sitios agradables. Y la verdad es que eso nos ayuda a difundir la cultura del vino entre los que van a ser nuestros consumidores, no te voy a decir dentro de 10 años, sino el año que viene.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues tomamos nota, Jóvenes por el Vino.
Sí.
tiraremos del hilo, a ver qué encontramos ahí. Seguro que algo importante y también interesante. Desde luego, si es el conocimiento del mundo del vino entre la gente joven, nos parece realmente excepcional. Y muchas bodegas deberían tomar nota, ¿no? También de acercar también esa cultura del mundo del vino. Repetimos, no incentivar al consumo del alcohol por el consumo, sino también de esa cultura del disfrute de tomarse una buena copa de vino con tranquilidad y naturalmente, bueno, si hay buena compañía, mejor que mejor.
Claro, es la manera ideal.
Sin duda que sí. Amigos, Oro de Castilla, hoy lo estamos analizando con su responsable, estamos hablando con Pablo del Villar. Por cierto, dejarme que diga que también a través de vuestra página web, Pablo, se pueden comprar todos vuestros vinos, orodecastilla.com, ¿eh?
Sí, exactamente. Mira, de hecho la estamos actualizando ahora para dar mejor servicio a nuestros clientes.
Bueno, pues ahí queda esa página web, orodecastilla.com, a través de esa página y sin duda en vinacotecas, lugares de venta de vinos especializados. Oro de Castilla es una referencia aquí en Cataluña que se conoce muchísimo, así que nuestra recomendación que probéis, que saboreéis alguno de esos productos cuyo trabajo, bueno, pues destaca día a día Pablo del Villar, porque para hacer un buen vino, tantísimos pasos tan importantes que tenéis que hacer. Pablo, ahora mismo las viñas, ¿cómo las tenéis?
Pues mira, ahora están en el momento más bonito y que más trabajo da. Ahora mismo las viñas están en plena brotación, está el campo precioso de un... Mira, estoy hablando ahora mismo desde una viña que está al lado de la bodega, está preciosa. Están los brotes totalmente verdes, están creciendo con toda la potencia. Ahora mismo va a empezar a florecer. Todavía no ha empezado a florecer la viña, pero le quedan muy pocos días. Y es quizá el momento más bonito, pero también cuando más hay que trabajar en la viña. Hay que tener cuidado con las enfermedades, hay que tenerla bien atendida, hay que hacer muchos trabajos. Pero bueno, es así esto.
El milagro de la naturaleza, para hacer esos productos, esos vinos fantásticos. Bueno, pues ahí queda esa experiencia de Oro de Castilla y nuestras recomendaciones. Pablo del Villar, como siempre ha sido un placer saludarte. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchas gracias, Miguel. Lo mismo para ti.
Hasta otra. Gracias.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea. El sabor que te mereces.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Al restaurant Juncadella tastaràs la màgia del bon menjar i la natura més esplèndida. Esmorzars de forquilla, aperitius, menús de caps de setmana, xuletons, arrossos i les calçotades més delicioses. I tot això a Sant Joan de Vilatorrada, sota l'encís de la màgia de Montserrat. Un restaurant amb espais grans i també l'opció de menjar per emportar. Entra a juncadella.com o truca al 93 876 4251 i reserva la teva experiència a Juncadella. Quedaràs atrapat. Restaurant Juncadella, l'encís del bon menjar.
Productos de la tierra elaborados con la voluntad de antaño. El auténtico arte de cocinar con horno de leña. ¿Te sabe bien? Es el asador Mesón El Abuelo. El saber hacer de un restaurante galardonado y perteneciente a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Especialistas en lechazo y cochinillo. No habrás probado nada igual. Asador Mesón El Abuelo. En Igualada, 93-804-3351. 93-804-3351. Visítanos también en asadormesonelabuelo.com. Asador Mesón El Abuelo, donde el verdadero sabor, el sabor de verdad, es el gran protagonista.
Es un garnacha 100% y está elaborado bajo el tradicional método del sangrado, o lo que también se conoce como rosado de lágrima.
Y el mejillón, pues, es un producto totalmente natural y que no hay que añadirle nada. Es un producto versátil, muy, muy bueno para la dieta mediterránea y atlántica. Se adapta muy bien a una serie de combinados de platos, de artes culinarios.
Una cuina de producte amb molt respecte a tota la matèria prima que utilitzem, sempre matèria prima, doncs, que al Mediterrani som uns privilegiats, tant amb verdures com amb peixos, com amb carns, doncs realment manipular-les, però amb una manipulació molt cuidadosa, o sigui que sempre trobis l'essència del producte que estàs menjant.
Tots els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Rifé Rocafé, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifé Rocafé dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifé Rocafé. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ràdio Estel. Girona,
103.4.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es. A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Seguimos adelante, abrimos esta segunda hora de programa. Todavía nos quedan muchísimas temáticas, hasta la una en punto de la tarde, diferentes voces que pasarán por estos micrófonos. La siguiente de las cuales la centramos y la situamos en La Rioja. Sabéis que últimamente estamos hablando muchísimo de la alimentación de fruta y de verdura, la alimentación de fruta, sobre todo. Hemos hablado de sandías, hemos hablado de melones. Hoy os queremos hablar de peras y escogemos unas que tienen una calidad sin duda muy reconocida, ya no solo en nuestro país, sino especialmente también en Cataluña, La pera de Rincón de Soto con esa denominación de origen protegida. Hoy saludamos esta mañana de sábado a su presidente para conocer las características de este producto una vez más y también conocer en qué momento y en qué estado están los perales, que ya os avanzamos aproximadamente en hacia mediados de agosto empezarán una nueva recolecta. Eduardo Pérez, presidente del Consejo Regulador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bienvenido, gracias a ti por atendernos. Bueno, gracias. Creo que te pillamos encima del tractor haciendo trabajos, en el campo, ¿eh?
En el campo, sí, es lo que me gusta y lo que hago de normal.
Efectivamente. Bueno, cuéntanos, Eduardo, ¿en qué estado están ahora mismo los perales? ¿Las peras empiezan a coger dimensiones, ¿no ya?
Nos vamos acercando a la mitad del recorrido, ¿no? Digamos, estamos a 2 meses después de floración. El ciclo de un peral para la producción vienen a ser 150 días y llevamos pues 60 a largo ya, 60 o 70 días ya desde la floración. Entonces, bueno, pues quedan otros tantos y un poquito más para que cojamos las peras. Ahora están pues en periodo de engorde. Los árboles pues hay que regar, hay que tratar si hay algún hongo, alguna cosa, y algún producto fungicida y ya está. Porque el tema de insecticidas lo tenemos controlado con depredadores naturales. Hay unos insectos que se comen a otros y entonces pues ya llevamos unos años con ello y nos va muy bien. Soltamos unos depredadores, unos que se llaman en concreto antocóridos, que se comen algunas plagas.
Por tanto, así evitáis productos químicos.
Efectivamente. Y también para la plaga más famosa, la que todo el mundo conoce, que es el gusano de la fruta, para esas ya hay un sistema que se le llama en realidad confusión sexual, que lo que hacemos es se ponen unos aparatitos colgados de las ramas y emiten unas feromonas unas feromonas que huelen igual que las hembras de la plaga, con lo cual se llena el ambiente del olor de las hembras de la plaga y entonces no se encuentran los machos con las hembras porque esto está el olor, el que hay en las fincas, que es difícil que se emparejen y que se crucen, con lo cual evitamos otra plaga. O sea, estas dos plagas las tenemos
controladas,
sin tener que hacer ningún tratamiento fitosanitario.
Bueno, técnicas de agricultura, un trabajo especialmente...
Porque se exige cada vez más.
Exacto, ¿eh? Un trabajo en el que siempre tenéis un ojo puesto en el cielo, otro en la tierra, ¿eh? Siempre midiendo un poco, creo que este año está siendo especialmente seco, ¿no?, para esa zona.
Sí, este año en invierno no ha llovido, aquí pues bueno, aquí los años buenos son cuando llueve en invierno. Este invierno no ha llovido, pues bueno, en el verano como tenemos agua, gracias a Dios, el Ebro la verdad es que nos riega por todos los lados y tenemos las acequias para poder regar. Entonces, bueno, nosotros no tenemos ningún problema de riego siempre que haya agua en los pantanos. Este año lo hay, ¿eh?
Sí, efectivamente. Eduardo, cuéntanos, la pera de Rincón de Soto, decíamos que es un producto especialmente reconocido aquí en Cataluña, cada vez os va mejor aquí en Cataluña, sin duda, se conoce más el producto. Seguramente, bueno, el hecho, ahora mismo, ¿no?, lo que estás haciendo, dar a conocer el producto es uno de los elementos fundamentales de cualquier consejo regulador, cualquier denominación de origen, ¿no?
Es nuestra labor principal, ¿no?, el hacer la promoción, promocionar nuestras peras para que la gente las conozca y sepan que es un producto de calidad. Hay en España hay muchísimas, ahora 60, 80, ¿no?, denominaciones de origen de todo tipo de alimentos. Hablando pues, de quesos, de aceites, de frutas, hay tres o cuatro. Por ejemplo, también está la... Hay otra pera, que es la de Jumilla, que también está con denominación, y la de Lleida, que creo que también la conocen en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos todos en los consejos reguladores principalmente es la promoción. Promocionar nuestros productos para que todo el mundo lo conozca, porque efectivamente son productos... en principio son productos españoles, ¿no? Y son cultivados con el mayor esmero. Eso es así.
Peras de una calidad indiscutible, el 95%, 90-95% estamos hablando de la variedad conferencia y el otro porcentaje blanquilla, que es un porcentaje pequeñito, ¿no?, del 5%.
Sí, y se mantiene porque hay unos mercados, sobre todo alrededor de Madrid, que siempre la han consumido, porque esta blanquilla se llamaba siempre blanquilla de Aranjuez, antes más. Pero hay unos mercados en Madrid que les gusta y entonces se mantiene. Lo que pasa es que la pera blanquilla no se conserva tan bien como la conferencia. La pera blanquilla se coge unos días antes que la pera conferencia, en agosto, a primeros de agosto, y en diciembre, enero hay que gastarla porque no tiene la mejor, tanta conservación como la conferencia y se daña el pedúnculo, se ponen oscuras donde se ha tocado con el dedo. En fin, quiere decir que es una pera mucho más sensible al manipulado que la conferencia y más complicada de conservar.
Uh-huh. Eduardo, te quería preguntar, ahora que están subiendo paulatinamente las temperaturas, nos estamos acercando a verano, hay que hidratarse más, el agua es importantísima, ¿no? Digo esto porque, claro, el elemento del agua en la pera, en esta pera que estamos hablando, es un porcentaje elevadísimo.
Sí, la pera tiene una ventaja. Vamos, nosotros que a veces pues consultamos a nutricionistas y a expertos en el tema de la alimentación, pues las peras son una fruta que son extraordinarias para el tema de hidratación. Cuando hacemos promoción con niños o con gente mayor, pues efectivamente la pera es que es una bendición. Yo siempre digo que una pera es un vaso de agua lleno de vitaminas y minerales, ¿no? Y es así. Que sí, si te comes una pera, te estás tomando un vaso bien lleno de líquido, de agua, en este caso. Porque las peras, claro, se forman con el agua de que las plantas le meten para la conservación de las semillas, que es el fin que tienen las plantas para reproducirse, ¿no? Entonces, en este caso, pues se llenan de azúcar y agua y son buenísimas al sabor y te tomas mucho líquido cuando te comes una pera. La verdad es que son buenísimas para eso, para la hidratación.
Durante todo el año habéis conseguido garantizar la producción de peras. Hay prácticamente muy poquitas semanas durante el año que no hayan peras de Rincón de Soto en el mercado, ¿no? Prácticamente habéis conseguido...
Siempre 10 meses, contamos 10 meses desde agosto. Es decir, ahora estamos ya finalizando la campaña, aunque claro... hay centrales comercializadoras que sus clientes les dicen, guárdame alguna pera pues todo el verano. Bueno, pues algunos palés se quedan en las cámaras y se van sacando durante todo el verano hasta que empieza la siguiente campaña. Quiere decir que se enlazan campañas. Antes se enlazaban más. Ahora, pues en un momento dado dijimos que nuestra política mejor era cortar, por ejemplo, en junio y que haya un par de meses sin pera conferencia, porque después, cuando llega final de agosto, septiembre, la gente la coge todas con ganas, ¿no? Y aparte de que en verano hay muchísima fruta y vemos que cada vez hay más melones, cada vez hay más sandías, cada vez hay más fruta que traen de otros sitios. Sí. Y entonces, pues creemos que bueno, que quiera peras, si se la pide a su frutero, posiblemente se la reservará y las tendrá. Pero vaya, nosotros preferimos acabar la campaña en junio y volver a arrancar a final de agosto.
Bueno, pues la pera de Rincón de Soto, una vez más en estos micrófonos de Radio Estel Cataluña y Andorra, dando a conocer sus características, sus propiedades, ese proceso, repetimos, aproximadamente a mediados del mes de agosto se empezará la recogida, ya tendremos peras de esa nueva cosecha y seguro que las tendremos en los mejores mercados aquí en Cataluña. Sobre todo, ya para acabar, la mención especial a todos los consumidores que si quieren peras de Rincón de Soto, que fijen que tenga ese pequeño stick, ese pequeño adhesivo que pone y que acredita que está bajo el control de la denominación de origen, bajo el control del Consejo Regulador. Eso es importantísimo, Eduardo, y no nos cansaremos de repetirlo, ¿eh?
Sí, es que es muy importante que nosotros, bueno, llevamos un estricto control interno y, por supuesto, un estricto control externo de para que se pueda certificar que las peras que salen de los almacenes confeccionadas son peras de Rincón. Efectivamente, llevan las cajas, los envases principales, que son los envases grandes de 4 o 5 kilos de peras, esos llevan todos una etiqueta con una barra de estas de trazabilidad. Y luego, pues cada pera le ponemos un stick con... Porque bueno, eso también se puede mover, pero procuramos que la gente se fije también en el envase grande. Cuando compre peras, que vean qué tipo de envase está, que no las cojan de donde estén sueltas a granel y sacadas de sus envases originales. Es para asegurar que son peras de Rincón.
Exacto, exactamente.
Porque efectivamente el problema del fraude es un problema muy grave, porque ocurre porque la gente quiere vender el gato por liebre. Y de hecho vienen peras de Bélgica y de Holanda que las intentan pasar, sobre todo ahora al final de campaña, que ya no hay mucha pera de Rincón de Soto.
Bueno, pues que no nos den gato por liebre, ¿eh? Seguro que sí. Eduardo Pérez, presidente del Consejo Regulador, como siempre ha sido un placer. Gracias por atendernos y te dejo en la vida de campo. ¡Qué envidia!
Sí, pues muchas gracias. Lo mismo por mi parte. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Eduardo. Hasta otra. Adiós.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Bon dia, soc Carles Gats i encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, soc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els matins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Reprenem la nostra marxa després d'aquesta petita pausa per la publicitat, parlant d'un dels elements que també us hem comentat en el nostre sumari, l'aigua. L'aigua, un element, com sabeu, fonamental per al nostre organisme, jo diria per al nostre dia a dia. Avui volem proposar-vos una alternativa, sobretot una alternativa de qualitat i també, no perdeu, la comoditat que representa del que us parlarem a continuació. Aigua pura a casa per subscripció. De què estem parlant? Doncs ens en dona més dades el Joan Cerdanyons, és el CEO d'Aquaflix, el nostre següent protagonista. En aquesta antena de ràdio Estel Catalunya i Andorra avui parlem d'aigua, parlem d'economitzar, d'ecologia i sobretot també de comoditat. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt
benvingut, gràcies per atendre'ns. De què estem parlant quan parlem i quan diem que estem doncs, davant de l'aigua pura a casa per subscripció? Tu diràs.
Bueno, sí, al final el que és el producte en si és una osmosis. La part novedosa és el sistema de subscripció. Fins ara doncs, la gent normalment aquí a la zona, especialment a tota la zona de lo que és la costa mediterrània, Llevant, Catalunya, etc., l'aigua de l'aixeta doncs, no és pas massa bona i la gent doncs, el que fa el consumidor, el que fem tots a casa doncs, és comprar aigua d'ampolla. No? La primera alternativa que existeix i des de fa anys és poder comprar doncs, un equip d'osmosis per purificar l'aigua i doncs, tenir l'aigua directament a casa des d'una aixeta on et surti aigua bona. Uh-huh. Com et deia, això no és innovador, la part innovadora és intentar fer-ho per subscripció. Fins ara la gent comprava un equip i això doncs, vol dir gastar un import de diners important i a més després contractar un manteniment perquè aquestes màquines doncs, s'han d'anar canviant els filtres. No? Nosaltres ens dediquem a això des de fa molts anys, des de l'any 99, però durant la pandèmia li vam voler donar una volta en tenir temps per pensar i vam crear aquest nou sistema d'aigua per subscripció on un client, un usuari, qualsevol persona, a qualsevol edat, tots prenem aigua, oi? Doncs en lloc de tenir que desembolsar una quantitat gran de diners, fa com aigua per streaming, per subscripció, a una quota de 19,90, nosaltres li posem la màquina i no ha de pagar absolutament res. Li entra tot i té aigua a l'aixeta.
O sigui, vosaltres poseu
el concepte.
Aquest aparell el poseu... Bàsicament us adreceu a domicilis particulars, en principi, bàsicament a domicilis particulars. Vosaltres instal·leu tot aquest mecanisme. A partir d'aquí us n'ocupeu també del manteniment, per exemple, d'aquest mecanisme?
Exacte. És a dir, amb els 19,90 de quota al mes li entra absolutament tot. Des del primer dia que se'l fa la instal·lació i se'ls entrega un welcome pack amb unes ampolles perquè puguin posar les ampolles a la nevera i una sèrie de més de presents que fem. A partir d'aquí, tot en endavant és tot inclòs. Qualsevol problema que pugui haver durant la subscripció doncs, hi anem de forma gratuïta sense cobrar absolutament res. Que els filtres ja toca canviar-los perquè doncs, som molts a casa i tenim un consum molt alt. Doncs nosaltres hi anem i no cobrem ni el canvi de filtres ni la mà d'obra. És a dir, és un servei per subscripció, no? Diríem com la gent paga una quota per veure pel·lícules a la tele i pots veure tantes quan en vulguis, no? amb moltes plataformes i molt conegudes, doncs és exactament el mateix, però amb l'aigua.
Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, aquesta quota de 19,90, estem parlant de mensualment, i això té molts avantatges, a part del que ens estàs comentant, no? El primer d'ells, sobretot jo parlava de comoditat, no? Clar, a ningú se li escapa, tots anem al supermercat a comprar ampolles d'aigua o garrafes de 5 o de 8 litros, i això, doncs, en fi, és una comoditat, doncs, el fet de no haver hagut de fer, no? Naturalment, aquí se li podria extrapolar també el fet, Joan, de tot aquest plàstic s'estalvia per al medi ambient, no?
Exacte. Al final, nosaltres, amb les empreses de màrqueting que ens vam reunir per intentar donar-li una forma... Perquè nosaltres érem especialistes en aigua, no pas en màrqueting, doncs ens explicaven, bueno, i quin és el públic objectiu, no? I absolutament tothom, perquè tothom pren aigua i al final sí que és cert que hi ha gent que li dona molta importància a la sostenibilitat. Doncs quina quantitat de residu plàstic fa una família mitjana a Barcelona o a Barcelona o a qualsevol lloc del món, quan ampolles de plàstic, doncs això ho eliminem. Hi ha qui li preocupa la part, diguem-ne, de la comoditat, que al final és la part més, diguem-ne, jo sempre dic que és un producte que enganxa, no? Que és addictiu. No és pas addictiva l'aigua, és addictiva la comoditat de no tenir que anar a buscar i carregar l'aigua. Per tant, és un producte addictiu, no? I després aquelles persones doncs, que també miren d'economia, al final una família mitja gasta molts més diners al mes amb aigua, no? I a més és limitada, vull dir que la família que gasta 40 euros al mes, amb això li donen X litros. Si es queden sense aigua, n'han d'anar a tornar a comprar, no? I aquí és tota l'aigua que vulguis per una quota mensual.
És il·limitat. Les característiques de l'aigua, com es converteix aquesta aigua? Quines característiques tindria un cop ja la puguem beure?
Això és molt interessant perquè sí que és cert que hi ha persones que miren molt per internet i gent coneixedora i diguem-ne que l'aigua d'osmosis és una aigua de baixa mineralització i això hi ha qui li preocupa perquè pensa, bueno, i clar, una aigua sense minerals, l'aigua no és una aigua sense minerals, és a dir, una osmosi el que fa és baixar la conductivitat, és a dir, treure els metalls pesats i també treure una sèrie de minerals, però el ser humà no agafa els minerals de l'aigua, els agafa dels aliments. Sí que és cert que nosaltres, per intentar, quan hi ha un procés d'osmosis, l'aigua, el pH s'acidifica una miqueta. No? Nosaltres en aquest equip, l'última etapa de l'equip és un filtre de calcite, és un filtre remineralitzador, que el que fa és que ens incrementi una miqueta els minerals i, per tant, també el pH d'aquesta aigua. Per tant, l'aigua és una aigua fantàstica per beure, superdiurètica, i és una aigua de moltíssima qualitat.
Per clarificar més conceptes, Joan, de manera que tindríem dos aixetes, no? Podríem dir-ho així, a la cuina. Una per l'ús més de rentar el que sigui, i una altra directament per consum i per ingerir aquesta aigua, per beure-la.
Exacte. Nosaltres, al final, el que arribem a casa, li instal·lem una màquina sota l'aigüera. Normalment el client doncs, ja té la seva aixeta amb aigua freda i aigua calenta, i nosaltres aquesta màquina que li posem, que és una màquina de moltíssima qualitat, amb un lector de conductivitat, vull dir, és una màquina d'última generació, li posem a dalt a l'aigüera una altra aixeta on podrà agafar l'aigua per beure. Que també és molt interessant netejar els aliments amb aquesta aigua, perquè al final l'aigua de l'aixeta ens ve amb clor i el clor, diguem-ne, que ens quedaria dins dels aliments. Per tant, aquesta aigua ens pot servir tant per beure com fer infusions, com fer glaçons, i també bueno, és molt, 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 molt indicat per poder netejar doncs, quan netegem els llegums o netegem l'enciam, qualsevol verdura, no? És una aigua que ens pot servir per això. I aquesta aixeta, com tu deies, efectivament, hi haurà dues aixetes, la pròpia aixeta que tenia el client, més una aixeta que li posem nosaltres addicional, porta un LED de color blau. És a dir, pensa que el manual d'instruccions que entreguem és molt senzill, però nosaltres el que volem és que la gent no tingui cap tipus de complicació, no? Aleshores, el manual d'instruccions és, si vols veure, obres l'aixeta, si el LED està blau, perfecte. Si el LED està de color taronja, l'únic que has de fer és trucar-nos i nosaltres, en menys de 24 hores, som a casa teva solucionant el problema totalment gratuït.
Uh-huh. Doncs tot això per 19,90 euros al mes. Aigua per subscripció, eh? La instal·lació, el manteniment inclòs. Podeu fer la vostra doncs, pregunta, consultes o directament demanda en el 93-002-6614. Repetim aquest telèfon, 93-002-6614. 2-66-14. Estem parlant d'Aquaflix, aquesta aigua pensada, tal com diuen ells. La plana web, si la voleu visitar, aquaflix.es, també tindreu doncs, l'oportuna explicació de tot el que avui, doncs, molt resumidament, ens ha explicat el Joan, però certament és una alternativa molt interessant per la gent doncs, que vulgui economitzar i sobretot també vulgui comoditat. Aigua pura a casa directament per subscripció, repetim aquest preu, jo diria revolucionari, 19,90 euros, doncs tenir tot aquest procediment d'instal·lació i manteniment inclòs. L'aigua, aquest element fonamental per al nostre organisme, jo diria per al nostre dia a dia quotidià, Aquaflix ens posa la solució. Doncs no hi ha permanència, no, Joan? Ja per acabar?
No, tot això és sense permanència, sense cap fiança. Vull dir, ho hem posat de la manera més senzilla que hi ha, perquè ningú tingui dubtes i tothom ho pugui provar. No, sempre diem, és molt fàcil, ho proves i si no t'agrada, ens tanques l'aixeta, perquè no hi ha cap tipus de compromís.
Efectivament. Doncs tancar l'aixeta, de moment, no, obrim-la. Aquaflix, Joan Cerdanyons, ha estat un plaer que ens acompanyis. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molts èxits, gràcies. Fem una pausa, tot seguit estem amb més protagonistes. Vinga.
Trotamundos.
Adormir-te veient les estrelles des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És l'Hotel Mil Estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. Jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. L'hotel d'habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a milestrelles.com i al 972-596-707. Hotel Mil Estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Vinga, doncs seguim en aquesta segona hora de programa. Encara en resten diferents temàtiques. Ara mateix parlem de la història dels aliments. Ja sabeu que en aquest espai de ràdio ens agrada preguntar-nos de quina manera han entrat a casa nostra, a Catalunya, molts aliments, no? Avui parlem de la xocolata, us ho dèiem en el nostre sumari de programa. Volem saber quins són els inicis, de quina manera es va introduir la xocolata, com van començar les populars fàbriques de xocolata a la ciutat de Barcelona. Joan Pallarès, bon dia de nou, com estàs?
Hola, bon dia de nou.
Tu diràs...
Doncs, mira, la xocolata, ja saps que el cacau ens ve d'Amèrica i que, evidentment, la xocolata no es va popularitzar, però una mica al principi va ser, ens va arribar a Europa gairebé com una cosa medicinal. Pràcticament era utilitzat en farmàcia, en medicina, però va ser després ja quan sobretot les classes benestants, que són les que se podien permetre, les que podien permetre aquells articles que deien coloniales, no? I que venien, doncs, de les colònies, i doncs llavors van començar a popularitzar-ho, i això és aproximadament a finals del segle XVII, cap al 1770-1780, que és, això ja té un domini bastant gran. És dintre de l'aristocràcia, l'aturar-se i prendre xocolata, això era un signe de distinció. Bé, però després ja a Amèrica es comença a fabricar d'una manera molt precària el que és la xocolata industrial a partir del 1805-1810, i evidentment uns anys després arriba a Europa cap al 1850, i aquí és quan es comença a fabricar el xocolata, aviam, entre cometes, industrial, és a dir, un procés ja d'elaboració menys manual, menys artesanal, i ja una mica més industrial. Però, naturalment, aquí ens trobem de que no s'arriba a popularitzar pel gran públic fins pràcticament a finals del segle XIX i començaments del segle XX. És una època on ja hi ha establerts per tot Catalunya grans mestres xocolaters que tenen gairebé el mateix origen anys després d'aquells grans xocolaters de Bèlgica o de Suïssa, que són aquells bastions pràcticament de la xocolata avui en dia. cap dels tres països, ni aquí els artesans d'aquí, ni els de Suïssa, ni els de Bèlgica, tenen naturalment cacau, plantacions de cacau. El cacau ve d'Amèrica i ve de les zones tropicals. El que passa que potser aquí a la zona hi ha hagut, a Barcelona, algun artesà que ha continuat una mica la tradició del bon xocolata. Però a poc a poc, durant una època, ja que vivien arancels amb les importacions, i era molt més barat portar un cacau molt deficient de la Guinea, doncs es portava un cacau de Guinea que ens va fer malbé el xocolata. Afortunadament, van quedar uns quants mestres xocolaters que van salvar una mica la xocolata tal com es feia abans, i encara avui en dia doncs, es pot prendre xocolata. No oblidem, per exemple, que Barcelona és encara, salvant les distàncies amb aquests països, amb el Brussel·les que t'hi he comentat, o amb Suïssa, en fi, una ciutat que té un museu de la xocolata. Això significa alguna cosa. Una xocolata que precisament a partir del segle XIX és quan entra dintre de la rebosteria, entra dintre de la pastisseria, i és quan pràcticament adquireix també un gran valor per la gent. És a dir, s'arriba una mica, la gent pensa que Sacher, per exemple, com a pastisser, és de l'any de 1850, més o menys és de meitat de segle. Per tant, és l'època daurada del XIX de la gran expansió dels xocolaters.
Deixem que te'n presenti un d'aquests xocolaters que data de l'any 1877, en aquest cas, sempre de la mateixa família, per cert, la família Cordomí, ara amb bombons Blasi. Xavier Cordomí, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots, bon dia, Joan.
Un plaer saludar-te, Xavier, i contrastar amb tu doncs, totes aquestes explicacions històriques que ens dona el Joan Pallarès, que segur que són ben certes, però segur també que vols fer algun apunt, no?
Sí, volia fer un matís, ho ha dit molt bé, però el Joan ho ha dit molt bé, però m'agradaria afegir de que els xocolaters, per exemple, la primera xocolata del món, sense posar farines, es va fer a Barcelona l'any 1777. Que la gent es pensa que és a Suïssa, a Bèlgica, la primera xocolata, sinó que la primera xocolata sense farines i aconseguint que quedés dura, que es pogués trencar i desfer-se la boca, que era afegint més manteca de cacau, això es va fer a Barcelona l'any 1777, i està ben estudiat, i a més em parla en Joan Amades d'aquesta xocolata, d'aquest xocolater que va fer la primera presa de xocolata. Mm.
Xavier, jo no sé si en aquest moment ja podem, Barcelona, la ciutat de Barcelona, com a indústria doncs, xocolatera, ja pot tractar de tu a tu amb altres països, no? Com deia el Joan Pallarès, Brussel·les, Suïssa, en fi, altres zones, doncs amb tantíssima tradició. Jo crec que sí, no? Que ja es pot començar a tractar de tu a tu, no?
Sí, el que passa és que, també com ha dit, hi ha la gran indústria i la petita indústria. Aquí nosaltres podem competir amb la petita indústria amb el que és les xocolates artesans i amb la xocolata de qualitat. Amb gran indústria això no podem competir perquè primer per preus i suposo que també per mesura d'ètica per als nostres clients de donar-los un bon xocolata, un bon cacau, si hi ha uns bons cacaus, una bona manteca, un bon sucre. Al ser petits, podem afegir d'aconseguir xocolates perquè pugui prendre tothom, la gent de celíaca, sense lactosa, la gent que té càncer, vull dir que els petits podem arribar més lluny i que la gent gaudeixi més de prendre una bona xocolata.
Sí. Joan Pallarès, amb la xocolata passa com passava, com passa amb el pa, que vam parlar d'aquest tema fa poquetes setmanes, no? Aquestes olors, els sabors, en molts casos ens traslladen a fa molts anys, no? Quan érem petits, no? Home, tothom ha berenat pa amb xocolata, no?
Per descomptat, era el berenar, pràcticament, des del pa amb xocolata era el pa al berenar per excel·lència.
Sí, sí.
Jo recordo de petit, és que, bé, passaves setmanes i setmanes i setmanes de que l'únic berenar que hi havia era pa amb xocolata. Vull dir, no era una altra cosa. I, a més, estava boníssim i ens encantava. És a dir, no comprenc ara avui en dia que han passat a la bolleria industrial, han passat a uns no sé, uns berenars molt, molt sofisticats. En canvi, en aquells moments, amb pa amb xocolata, tots eren feliços.
Sí, sí. Xavier, això s'hauria de recuperar, aquesta bona costum, pa amb xocolata.
Sí, bueno, ja estem, hi ha quatre xocolaters de tota la vida, que ja en l'any, al començament del 80, vam poder tornar a fer el gremi de bomboners i xocolaters artesans de Catalunya, i aquests són petits, no compto les grans empreses catalanes, sinó les petites empreses, i d'aquests que van fer el gremi en quedem quatre, i aquests fem encara la bona xocolata per menjar amb pan xocolata, que és el més saludable que hi ha al món i el més gustós que hi ha. Ara actualment s'ha posat de moda fer, hi ha xocolateries noves, que diuen ells Vintuà, que ells diuen que són els únics, que són els primers, i ens sap greu els que som els autèntics, que no continuen nosaltres. Això ens sap greu. Però la competència sempre és bona, i si fan bona xocolata, benvinguts seran.
Déu-n'hi-do, 140 i escaig, 144 anys d'història, Bombons Blasi, aquesta tradició crec que va ser el teu besavi, no? Si no anem errats, Xavier?
El meu besavi va baixar, quan va morir el meu tataravi, va baixar la meva tataràvia amb el meu besavi en una diligència del poble de Navà, a la província de Girona, i parava la diligència al carrer Cardés, hi havia un xocolater que es deia Can Borni, i que era un xocolater ja cotitzat a Barcelona, i el van agafar la meva besàvia, tataràvia, per dependenta, i el meu besavi el van agafar amb 7 anys ja a descascarellar cacau. I a partir de llavors van començar, des d'aquí, no hem parat mai a fer xocolata, hem passat epidèmies, hem passat les guerres, hem passat tot, i sempre la mateixa família, de pare de fills, ens hem passat el negoci. I ja tinc la sort que tinc els meus tres fills que estan dintre del negoci.
Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, 144 anys més, com a mínim, eh? Sí, tant de bo, Xavier? Sí. Ara mateix, Bombons Blasi, clar, la tecnologia aplicada a la xocolata és realment molt extensa. Només cal que us introduïu, si voleu fer, jo us ho recomano, a bombonsblasi.cat. Aquesta és la seva plana web. Per cert, podeu fer compres també online de qualsevol tipus o tipologia de bombons, no? Però sí que és cert, doncs, que ara es fan verdaderes filigranes bombons que quasi, jo sovint els comparo amb verdaderes joies, no? Quasi amb un disseny perfecte, Xavier.
Sí, sí, no. Per fer un bombó són 5 elaboracions diferents. Quan es fa mà, Quan es fa mà són 5 processos diferents, i cada procés és una història diferent, i vull dir que encara que tinguis de fer-ne molts, et passen les hores volant, vull dir que discutes molt, i al final és això que dius, que a les pastisseries presenten a la xocolata els bombons com unes joies. I això, nosaltres els que estem fora fent els bombons, doncs ens fa il·lusió que diguin això.
Efectivament, bombonsblasi.cat, qui ho havia de dir, no? L'any 1877, quan va començar tot això, Xavier, que es vendrien bombons via online a través d'ordinadors, que en aquell moment no sabia exactament què serien, no? Però la tecnologia aplicada també a l'alimentació ha arribat, i ara, doncs, amb tot aquest tema de la pandèmia, naturalment, doncs, s'ha accentuat encara més, doncs, aquestes compres. Imagino que vosaltres n'heu estat testimonis, no?, d'aquest increment de vendes.
Sí, això sí. A veure, la tecnologia la fem servir per donar-nos a conèixer una miqueta més, o per vendre, tal com dius, per la dichosa xup, el que dia ara em deia, de servir a la gent el més proper possible, però el que és la fabricació encara continuo fent com ho feia el meu besavi, amb pedres de granit i tal com es té, perquè no em perd els mateixos dels xocolats. Que hi ha la tecnologia nova, el que és per vendre, però el que és fabricació encara anem seguint, i fórmules del meu besavi o del meu avi i del meu pare. Uh-huh.
Si voleu, directament estan al carrer Alfons 12 de la ciutat de Barcelona. Qualsevol encàrrec, qualsevol pregunta, us podeu adreçar en el 934 15 52 79. Recordem aquesta plana, bombonsblasi.cat. Xavier Cordomí, ha estat un plaer xerrar de xocolata amb tu, i esperant que torni aquesta bona costum de berenar pa amb xocolata. Esperem que sí, que es torni a instaurar,
Moltes gràcies.
Gràcies, Xavier. Fins una altra. Joan Pallarès, amic, una abraçada. Cuida't molt. Bon cap de setmana.
I pensa que un bon són un usita de regal. El regal que segur t'acceptarà tothom.
Això, i tant que sí. Això, amb una caixa de bombons Blasi, quedes bé per tot arreu.
Quedes bé sempre.
Quedes bé per tot arreu. Gràcies, Joan. Cuida't molt. Bon cap de setmana. Sí. Adéu. La llibertat, que no es guanyi la por, el demà.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es. Al restaurant Juncadella tastaràs la màgia del bon menjar i la natura més esplèndida. Esmorzars de forquilla, aperitius, menús de caps de setmana, xuletons, arrossos i les calçotades més delicioses. I tot això a Sant Joan de Vilatorrada, sota l'encís de la màgia de Montserrat. Un restaurant amb espais grans i també l'opció de menjar per emportar. Entra a juncadella.com o truca al 93 876 42 51 i reserva la teva experiència a Juncadella. Quedaràs atrapat. Restaurant Juncadella, l'encís del bon menjar.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Bueno, afrontamos ya la última parte de nuestro espacio de radio, últimos minutos que vamos a dedicar a una iniciativa empresarial que nació hace aproximadamente 2 meses en la ciudad de Barcelona. Sabéis que estamos muy atentos en este espacio de radio de las novedades que se van produciendo en el sector gastronómico, enológico. Nos gusta especialmente conocer las iniciativas, ¿no? Iniciativas cada vez más singulares, ¿eh? Es el caso de nuestro siguiente protagonista, os lo decíamos en nuestro sumario. Hoy hablaremos de esta iniciativa. No, creo que no se puede calificar como restaurante, se puede calificar más como espacio gastronómico y enseguida os explicamos el porqué. Su nombre, Artesanos. Hoy analizamos sobre todo el objetivo y con qué vocación nacen en la ciudad de Barcelona. Lo hacemos con su responsable, al que saludamos esta mañana de sábado, Agustín Gámez. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Contento de estar aquí y darles a conocer nuestro concepto Artesanos.
Bueno, y nosotros que nos lo expliques, Agustín, porque tenemos mucha curiosidad, ¿no? ¿Estarás de acuerdo con esa definición? Imagino, no sois un restaurante al uso, ¿no? Cuéntanos.
Sí, como bien decías, nos gusta decir que somos un espacio gastronómico. La idea de tener un espacio gastronómico era tener un espacio vivo en el cual pasen cosas siempre diferentes. También, pues, la idea era ofrecer un espacio a gente que tenga ganas de dar una propuesta gastronómica con creatividad y con mucho sabor. Y por eso nos definimos como un espacio gastronómico.
Me gusta especialmente esa frase que has utilizado, en el cual pasen cosas, ¿no? En el que pasen cosas interesantes, ¿no? Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en Artesanos desde hace 2 meses, que es la vida que tenéis de momento.
Sí, sí. Bueno, Artesanos nace a fruto de la pandemia y las restricciones, ver que también pues cómo estaba el panorama, mucha gente en el paro, mucha gente en el ERTE. Entonces nació como una idea para crear sinergia y tracción en el sector, invitando a chefs cada sábado, todos los sábados, para que nos desarrollen menús únicos. Nos gusta decir que vendemos comida edición limitada, porque solo tenemos 20 personas por las restricciones. Y bueno, estos chefs vienen, trabajan menús a veces de 8 tiempos, de 9, de 14, dependiendo qué es lo que quieran expresar los artesanos.
A partir de aquí, entiendo que cada semana localizáis un chef, viene el... Porque esto se produce en fin de semana, básicamente, ¿no?
Sí, el evento, los eventos de los chefs invitados son todos los sábados,
¿sí?,
a partir de las 8, ahora que ya se puede abrir de cena. Y cada sábado un chef diferente dirige la sesión.
¿Qué características tiene que tener ese chef, ¿no? No sé, las particularidades gastronómicas, un poco la manera de trabajar.
Sí, bueno, han pasado chefs de diferentes estilos, diferentes maneras de entender la cocina también. Entonces, yo creo que Artesanos, lo que pretendemos aquí en Artesanos es eso, dar el espacio para que se expresen. Obviamente, una de las características que ha de tener el chef es pues, experiencia, porque al ser menús de degustación, pues son intensos. Y otra, pues que su propuesta sea cargada de mucha creatividad y de mucho sabor.
Bueno, Artesanos está en la calle Industria 162 de Barcelona. Calle Industria 162 de la ciudad de Barcelona. Su página web, reservarartesanos.com, reservartesanos.com. Ahí vais a encontrar reflejada la filosofía gastronómica de este espacio gastronómico, tal como define su responsable, Agustín Gámez. A partir de aquí, la tipología de cocina es muy diversa. Entiendo que cada chef aporta un estilo innovador, un estilo diferente. No sé si también tendencias internacionales. Cuéntanos.
Sí. De momento han pasado chefs, por ejemplo, yo mexicano, ha pasado un brasileño, ha pasado un chileno. Entonces la propuesta, como bien decimos, es para gente de paladares inquietos, gente que quiera probar nuevos sabores, nuevas cosas, nuevas tendencias también. Y sobre todo que quiera probar la manera de entender la cocina de cada cocinero, que pueden ser pues día y noche comparando.
Cuéntanos algún plato que se haya elaborado en estas últimas semanas en este espacio gastronómico que te haya llamado la atención a ti como chef que eres, que con una experiencia reputada.
Bueno, en el último menú que tuvimos, que era un chico chileno, un chef chileno, Juan Pablo, él hizo un plato que era un pulmay frío, que a mí en lo particular me gustó demasiado. Era una lubina curada en, no recuerdo si la curó 6 horas, una cosa así, y después una salsa en base de lima, que era muy fresco, muy rico. A mí me recordaba un poco a los ceviches, pero era comida chilena. De hecho, lo que hizo Juan Pablo fue regalarnos un poco de esos sabores de la comida indígena de Chile, que muy rico.
Bueno, pues cada semana un menú diferente en este espacio gastronómico. Recordar el nombre, Artesanos, calle Industria 162 de Barcelona. Decías anteriormente, Agustín, que cerráis, acotáis el espacio a 20 personas, 20 afortunados o afortunadas, que pueden venir los sábados por la noche a probar esta experiencia gastronómica, ¿no? ¿Qué ocurre en Artesanos los otros días?
Bueno, los otros días tenemos diferentes eventos. Los jueves hacemos catas, siempre tenemos alguna cata de algún vino, algún mezcal, algún tequila. Nuestro propósito es acercar a nuestros clientes a buenos productos, productos artesanales, productos muchas veces también socialmente responsables. Esto lo hacemos los jueves. Los viernes tenemos un evento de pizzas en los cuales creamos pizzas un poquito locas. Alguna vez también nos alquilan el espacio para hacer pop-ups. El próximo 14 y 15 de junio tenemos unos chicos sicilianos que alquilan el espacio para hacer pizza siciliana. Entonces, esto es lo que buscábamos nosotros en Artesanos, tener siempre esta frescura, si se puede decir, esta creatividad siempre a flor de piel y siempre estar ofreciendo comida diferente.
Un poco la tendencia, Agustín, va hacia este camino, ¿no? A ofrecer algo diferente, muy dinámico, que entre a formar parte un poco, incluso también el comensal, ¿no? Que interaccione con el cocinero.
Sí, tal cual, sí. De hecho, en todos nuestros menús de degustación los sábados, pues se les explica muy bien los platos, toda la carga que el chef quiera dar a conocer, ¿no? La inspiración, la razón de cada plato. esto se va explicando mucho, y también siempre tratamos de alinear siempre las propuestas con los valores del proyecto, que es tratar de reducir al máximo los residuos y desperdicios que pueda generar nuestro proyecto. Por eso también intentamos de hacerlo siempre bajo reserva y comprar los insumos siempre que tengamos cerradas las reservas, para no comprar de más ni de menos, esto para gestionar de mejor manera y querer ir a esta gastronomía sostenible.
Efectivamente, esa sostenibilidad de la alimentación, esas reservas, por cierto, a través de un teléfono, permitidme que también os informe de ese teléfono a través del cual podéis hacer esa reserva, ¿eh? Es el 687-84-69-59. Es un teléfono que aparece también en la página web, reservaartesanos.com, reservaartesanos.com. Repetimos ese teléfono, 687-84-69-59. Esas reservas, importantísimo, tal y como nos está explicando Agustín Gámez. Ya para acabar, Agustín, os nutrís también mucho de productos, aquello que dicen kilómetro cero, ¿no? Procuráis productos realmente de mucha calidad y quizá en muchas ocasiones pequeños artesanos, ¿no?
Sí, procuramos que el producto que usamos siempre sea de kilómetro cero, proximidad, de payeses. Tenemos dos chicos que nos buscan siempre producto de proximidad, y tenemos una especie de regla en artesanos que siempre jugamos con 95% de producto local, artesanal, y el 5% pues obviamente a veces, pues no sé, alguna especia, yo de México, para darle un poquito de sabor a México y tal, que tendría que estar.
Te quería preguntar también, como curiosidad, ¿no? Quizá te está escuchando ahora mismo algún chef que dice, caramba, pues a mí me gustaría participar, ¿no? En este proyecto, participar a través de ir un día, un sábado, pues a ofrecer mis conocimientos, mi experiencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No sé si vosotros contactáis con esos chefs o los chefs contactan con vosotros.
Pues la verdad que a día de hoy ya están contactando con nosotros algunos chefs. Al principio los buscábamos en páginas web o en, si te soy sincero, hasta en Instagram o en aplicaciones, pero a día de hoy se empiezan a acercar a nosotros. Entonces, como bien dice, si hay alguien que nos esté escuchando que esté interesado en dar a conocer su propuesta gastronómica o dar a conocer su creatividad, bienvenido. Siempre Artesanos es un espacio para eso, para venir a jugar, a crear y que salgan platos deliciosos y hermosos.
Efectivamente. Ya para acabar, Agustín, tú eres chef, tú eres profesional de la cocina. Puestos a soñar, oye, ¿con qué chef te gustaría encontrarte en Artesanos que viniera? Un sueño que dices, bueno, ojalá pudiera venir este chef.
Wow. Bueno, primero, yo no soy chef. Soy un amante de la cocina, eso sí. Uh-huh. Me encanta comer y después por eso aprendí a cocinar un poco. Tampoco es que sea yo tan bueno. Pero, hombre, estando tan cerquita, yo creo que los hermanos Roca sería súper bonito tenerlos o hacer alguna colaboración o algo así.
Bueno, pues queda dicho, ¿eh? Queda dicho. Si nos están escuchando los hermanos Roca, ya sabéis dónde podéis tener un elemento para también representar y dar a conocer vuestra cocina, como hacen diariamente en sus restaurantes. Bueno, pues Agustín Gámez, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por atendernos, por explicar, por escoger Barcelona como ciudad que, bueno, pues que ha recibido este proyecto Artesanos con muchísimo interés, 2 meses de vida. Pero yo creo que, la tendencia va hacia ese sector, ¿no? Dinamizar la cocina, interaccionar con los chefs y ofrecer cosas diferentes. Repetimos ese teléfono. Si queréis asistir algún fin de semana, algún sábado, pues a ese espacio gastronómico, os podéis dirigir al 687-84-69-59. Página web reservaartesanos.com, y su responsable nos ha acompañado esta mañana de sábado, al que le deseamos los mayores éxitos y gracias por atendernos. Agustín Gámez, un placer, buen fin de semana.
Mil gracias a ti y a toda tu audiencia. Un saludo y los esperamos en Artesanos cuando quieran. It must be.
for can't you see what you mean to me?
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Adormir-te veient les estrelles des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És l'Hotel Mil Estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. Jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. L'hotel d'habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a milestrelles.com i al 972-596-707. Hotel Mil Estrelles, a Borgunyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Doncs pas a pas, arribem a la una en punt de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem. Com sempre, gràcies a tots per la vostra atenció, per escollir-nos, sobretot, i tornem el proper dissabte a partir de les 11 en punt del matí. Ha estat un plaer, com sempre. Gràcies. En nom de tot l'equip del programa us ha parlat Miquel Mercadal. Bon cap de setmana.